Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4. Us informa Laura Polo Dalfo. Un nou medicament oral redueix significativament el risc que un tumor creixi en pacients amb càncer de mama. Segons un estudi elaborat per l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron, amb aquest nou fàrmac es redueix el risc de progressió o mort entre un 33 i un 42%. Els investigadors sostenen que la majoria dels tumors desenvolupen resistència a les teràpies habituals. A banda, actualment només hi ha un medicament aprovat pel tractament d'aquest tipus de càncer i s'ha d'administrar amb injecció i al metge. Els investigadors treballen, per tant, per desenvolupar nous medicaments més eficaços i de fàcil administració, i és per això que aquest descobriment suposa un gran avenç. El càncer de mama és el més comú a tot el món, amb un diagnòstic estimat de 2,3 milions de pacients l'any 2020. I en el plan internacional, detingut el ja expresident del Perú, Pedro Castillo, acusat de rebel·lió per un autocop d'estat. Castillo havia intentat aquest dimecres dissoldre el Parlament per evitar ser destituït, cosa que s'ha acabat produint i que ha acabat amb la proclamació de la vicepresidenta Dina Boluarte com a cap d'estat. És la primera dona en assumir aquest càrrec, però representa la sisena persona en jurar el càrrec en 6 anys. Boluarte estava enfrontada amb Castillo, que ja es troba a la presó. I a l'Iran, executat el primer condemnat a mort per les protestes per l'assassinat de Jina Mahsa Amini mentre estava detinguda per la policia de la Moral, un cos que, per cert, ja ha estat suprimit arran d'aquestes mateixes protestes. El primer executat ha estat un noi de 23 anys acusat de ferir un integrant d'una milícia islàmica amb un ganivet i per participar en el bloqueig d'un carrer. I almenys 11 persones més condemnades a mort per aquestes protestes que van començar per la mort de la jove, però que s'han convertit en mobilitzacions contra el règim dels ayatollahs, fundada el 1979. Amnistia Internacional augmenta aquesta xifra i assegura que el règim busca condemnar a mort 21 persones. Per altra banda, segons Iran Human Rights, en les protestes han mort 400 manifestants. Canviem de tema. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge, ha reclamat una investigació i les sancions corresponents pel sorteig d'una prostituta entre militars de la caserna del Bruc de Barcelona. A través de les xarxes socials, Verge ha criticat la cultura patriarcal i la reproducció de la masculinitat hegemònica als exèrcits. També Ada Colau ha reclamat una investigació i la depuració de responsabilitats. En una línia similar ha anat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui ha titllat de barbaritat el sorteig. En declaracions des de Brussel·les, Marlaska que ha afirmat que són uns fets rebutjables i ha optat per obrir una investigació. Més coses, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, acompanyarà l'equip d'Alcarràs als Premis de Cinema Europeus que se celebren aquest dissabte a Reykjavik. La pel·lícula de Carla Simón és una de les 5 pel·lícules nominades a millor títol europeu de l'any en la 35a edició d'aquest certamen. Alcarràs és també la representant espanyola als Oscars de l'Acadèmia de Cinema Nord-Americana en la categoria de millor pel·lícula internacional i opta a 11 estatuetes als Goya de l'Acadèmia de Cinema Espanyol. I en els esports, Luis Enrique deixa de ser el seleccionador espanyol. La Federació de Futbol ha anunciat que no se li renovarà el contracte després de la derrota contra el Marroc en els vuitens del Mundial de Qatar. El seu substitut serà Luis de la Fuente, actual tècnic de l'equip sub-21. La direcció de la federació ha agraït la tasca de Luis Enrique, però ha considerat que cal arrencar un nou projecte que ja no estigui liderat per l'asturià, que acaba contracte aquest desembre. I primera victòria del Girona en la ronda d'amistosos en la pausa mundialista. Els catalans han guanyat 1-0 contra l'Standard Liegi, un històric de la Lliga belga. El gol ha estat de Samu Sainz, aprofitant una passada de Joel Roca a l'inici del segon temps. Els de Michel aquest dissabte els toca contra el Niça i de tornada el dimecres es veuran amb l'Osasuna. El dia 17, dia en què s'acaba la pausa del Mundial, plat fort contra el Manchester City, vigent campió de la Premier League anglesa. Pel que fa al femení, el Barça ha perdut per 3-1 contra el Bayern de Múnich en el quart partit de Champions, el que suposa la primera derrota de les blaugranes aquesta temporada. Les alemanes han avançat al marcador al minut 4 de partit i al 60 es col·locaven ja 3-0. Jesse Ferreira ha marcat la diana per les blaugranes, però res ha servit per superar el marcador. Amb aquesta victòria del Bayern, les alemanes empaten el lideratge amb les de Jonathan Giraldez, trencant la seva imbatibilitat. I en bàsquet, el Joventut de Badalona no remunta l'Eurocup i cau contra el Club Napoca per 98-82. Amb aquesta derrota, els de Badalona ja en sumen 2 a la competició europea, on són tercers. També ha caigut aquest dimecres a l'Eurocopa femenina el Cadí La Seu contra el Casa de Montsaragossa per 58-71. Torna avui de l'Uni Girona, que a les 6 s'enfronta al Diojiori BTK. I en handbol, avui és dia de Champions i el Barça juga contra l'Alborg al vespre. Els danesos arriben al Palau immersos en una mala dinàmica. Això és tot per ara. Tornem amb més notícies a les 5.
Ràdio Estel.
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Albuesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat. El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
En volem parlar amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. President, molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut a Ràdio Estel i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies per convidar-me.
Senyor Forn, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Molt bon dia.
Senyora Olià, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Ens acompanya en directe en Salvador Illa. Senyor Illa, com estem? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Ens acompanya l'actualitat i els seus protagonistes. De dilluns a divendres a les 8 del matí, al matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Avui des de la caravana us recordem que no hi som, però no us volíem deixar orfes de tarda. Per això t'estem oferint el que bonament podem del bo i millor de la caravana a Ràdio Estel. Molta, molta calor i molta xafogor i encara estem a dilluns.
Espera, amb lo enanito que... O sigui, que tampoc no és molt alt. És una, de sobte ha sortit aquí. Escolta, una veu a xorro.
Em carrego l'ultimo ja.
Jesús, m'he quedat... No, segueix. Perdó, tira.
Però tira.
Vull dir, perquè jo de sobte em pensava... Però si aquesta persona és petitonet, i de sobte has aparegut un mascle... Mare de Déu.
És ell. Marc Giró, què tal? Bona tarda.
Estic contentíssim, que m'heu convidat aquí a Radio Estel, perquè, a més, no hi havia estat mai, i trobo que és genial, s'està superbé, i quina pau.
I fresc.
I dos, i fresquet, que ens va molt bé. I després, molt content, perquè amb la quantitat de coses que poguessis fer avui, que hagis escollit el meu llibre, doncs encantat. Segueix amb el guió, perquè escolta...
Per què hem portat avui en Marc Giró? Ja m'he carregat el guió. Perquè Marc Giró ha escrit Encara més pijos, ja fa no gaire, no?, que vas treure...
Dos anys. Crec. Bueno, sí.
Una cosa així.
Va per Sant Jordi, això. El Sant Jordi anterior, no, l'altre.
L'altre. I ara ens porta aquest Encara més pijos, aquesta guia pràctica, qui són, què fan i on trobar-los, editat per Univers. Volem entrar en aquest món dels pijos, i el primer que et volem preguntar, Marc, és si hi ha tants pijos al món.
Bueno, miri, aquí a això dels pijos hi passa una cosa que és fonamental, que és que tothom es pensa que són... O sigui, tu li dius a algú que és un pijo, o sigui, senyala'm a pijos i diuen aquest, l'altre, aquesta ho és més, aquesta ho és menys i tal. Però ningú mira en el seu interior, que és una mica en aquesta segona edició el que jo volia que féssim, que és mirar el nostre interior. A veure si serà que els pijos som nosaltres mateixos, diguéssim, no? Jo no parlo per mi perquè jo no en soc. Però sí que jo crec que hi ha moltíssima gent que es pensa que no és pija i resulta que ho és. La principal característica dels pijos és que resulta que no veuen que ells són pijos. Jo hi ha hagut pijos monumentals, diguéssim, que llegeixen aquest llibre i cada cop més, aquest o l'anterior, i diuen, però no, aquests pijos, que fort, no? O que graciosos els pijos o tal. I jo penso, però si la pija ets tu, finalment, que no t'estàs entrant de res. Vull dir que s'ha d'anar amb compte amb això del ser pijo, perquè de sobte, que no sigui, que els tinguem més a prop del que ens pensem i que no tinguem un pijo nosaltres en l'interior maldant per sortir a l'exterior de mala manera, diguéssim.
Aquí a Ràdio Estel n'hi ha alguna, de pijo?
Segur,
sempre. Què és pitjor, un pijo o un quiero y no puedo?
És que ja, sí, jo no sé si és pitjor, no sé si és pitjor o millor, diguéssim, però el diner fresc o el privilegi fresc que apareix o que s'està configurant, diguéssim, sempre és molt interessant. Clar, saps? Que seria això del quiero y no puedo, o sigui, algú que aspira a millorar les seves condicions, jo trobo que sempre és interessant. Clar, nosaltres, això del quiero y no puedo és una estratègia del sistema per fer fora o per tenir controlats precisament aquesta gent que vol millorar les seves condicions, no? I ràpidament, no? Diem, escolta, aquest que s'ha cregut i tal. Jo crec que és pitjor ser pijo directament, no? Perquè els pijos són persones que tenen ja el privilegi, el tenen perfectament assentat, ja el tenen incorporat, no recorden d'on ve el seu privilegi ni ens ho volen fer recordar, i això sempre és perillós. I en canvi, el que no puc... Bueno, pues, trobo aquestes persones que ho volen o que aspiren a millorar o que volen... la cultura aspiracional, no?, que també és tant del capitalisme, doncs, bueno, sempre són més... més interessants, no? Perquè veus... Bueno, pots analitzar més coses, sí.
Ens dius en aquest segon llibre, en aquest segon manual sobre els pijos, que pots viure a costa seva talment com les passades.
Home, a la vista està, perquè jo porto dos llibres parlant dels pijos amb un morro sideral, i com les paparres o com els que roben Rolex a la Passeig de Gràcia o els que venen cotxes de Lamborghinis dels concessionaris, saps, de jo que sé què, o els metres dels hotels de 5 estrelles. Bueno, es pot viure als pijos perfectíssimament. Jo no sé fins on donarà la decisió, però bueno, jo penso, això té un mèrit brutal. I a més em deia una periodista, aquesta, la Laura Aznar, del crític.cat.
Sí, per cert, que ve de Ràdio Estel.
Ah, mira, veus que ve de Ràdio Estel, perquè tot el bo surt de Ràdio Estel. Clar, és que dient que és una ràdio que es diu Ràdio Estel, és que, clar, tu vas seguint aquesta Estel i segur que te n'has de sortir. Doncs em deia, a veure, doncs això és que és com justícia poètica o reconstructiva, no sé com ho va dir. És que és veritat, tu, escolta, jo et recomano moltíssim que visquis de... que visquis dels pijos, vamos. És clar, és la cosa del Robin Hood. Si és que jo, en el fons, soc un Robin Hood de la... Però claríssimament, vamos.
Perquè es pot ser un... I torno a aquest quiero y no puedo, eh? Es pot ser un pijo sense tenir la capacitat econòmica que tots pensem que és necessària per ser un pijo?
Mira, aquesta és una pregunta que és molt interessant, perquè jo, en el primer llibre, que en el qual estic molt orgullós, efectivament, defensava que el privilegi, que tot és qüestió de diners, diguéssim, que per ser pijo s'ha de ser molt ric. Però anem descobrint, a banda d'anar-hi pensant més i de parlar del llibre i de que després la gent se l'hagi llegit i pel que em preguntava o el que em preguntaven o el que jo anava veient i tal, que efectivament no sempre és qüestió de diners. No sempre és qüestió de diners. Per exemple, nosaltres, el fet d'estar a haver nascut a Barcelona o a Catalunya, Nosaltres, tu, per exemple, que... quina edat tens?
36.
Per tant, has nascut ja en democràcia plenament, sí, diguéssim, sí, etcètera. Sí. Tu que ets blanc, no ets molt alt, però bueno, blanc sí que ets, i estàs alfabetitzat i tot això, això ja formaria part d'un... No tens pinta que siguis molt ric o ho dissimules molt bé, també hi ha rics que ho dissimulen molt.
Ric, no.
Però estàs en camí, possiblement, no?
No, tampoc, no.
Ni en camí, bueno, ni en projecte. Esforça't una mica, que dirien els neoliberals, esforça't una mica.
Tu era fàcil, estic a Ràdio Estel.
Fotes a Ràdio Estel, que què més vols, exacte, estàs en pau, joder.
Veus?
No sé per què us queixeu. Bueno, doncs aquí està. La qüestió és que nosaltres estem aquí aire condicionat. Jo ara, si tingués set, per exemple, és una cosa que és extraordinària, però jo moltes vegades, i tal com estan les circumstàncies, obro la xeta amb raja aigua, i trobo que això ja és un privilegi, diguéssim. I, per tant, moltes vegades seria fàcil fer la caricatura, bueno, fàcil i trutxant, i a més se la mereixen tota la caricatura, mordaç, irònica i, a més, salvatge, contra els privilegis, els privilegiats de sempre, o el pijo de sempre, o el pijo, saps? Aquesta cosa que fem, que el sofrem amb el que has posat abans, o els de...
A l'Ocea i aquelles coses.
I tot aquest, sí. Això, riure's d'això estaria molt bé, i està molt bé, i jo ho recomano molt, perquè dona molt de sí, i a més és, com, és que són trutxant, perquè ratlla el ridícul, i nosaltres, doncs, clar que sí, però també la millor analitzar una mica que no fos, això que et deia al principi, que no fos que nosaltres també estiguéssim en una posició de privilegi i que no la reconeguéssim, no? I que no la reconeguéssim. Això passa, per exemple, moltíssim amb qüestions de... Ha passat molt i s'ha d'anar molt en compte. Per exemple, persones que t'ho expliquen claríssimament, gent que va córrer davant dels grisos durant la democràcia, van ajudar que la democràcia fregués finalment, són gent de superesquerres, d'esquerres de total, etcètera, 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 i que ha... però que ara ja s'han assentat, diguéssim, no? Fins i tot n'hi ha que s'han comprat una caseta a l'Empordà.
Hi ha el pijo progre, no?
Això que et diuen el pijo progre. Bueno, moltes vegades aquest pijo és un pijo perillós perquè, és clar, quan tu tens una persona que és feixista, diguéssim, doncs tu ja entens que aquella persona, el seu privilegi, ja entens d'on ve.
Ja t'ho esperes.
I ell, a més, ja t'ho esperes, i a més ell ja... És que, bueno, no té cap... Però, en canvi, un cert tipus de progressia hem d'anar en compte perquè a la millor estan tan bé gràcies al progrés, gràcies a la progressia, gràcies a les polítiques d'esquerra, per exemple, o gràcies a les polítiques socials, diguéssim, no? Però un cop arriben, s'obliden de que el camí l'han fet gràcies a tot això. I llavors, quan hi ha altres persones, per parlar de migrants, la qüestió de LGTBI, Club Plus, bla, 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 la qüestió de les dones, del feminisme, etc, etc, quan hi ha noves reivindicacions d'això que en diem classes oprimides o col·lectius oprimits, aquests que havien, que en un principi eren perfectament progressistes, diuen, no, doncs ara, fins aquí. Fem la qüestió trans, no? Fins aquí. No, nosaltres som feministes, però les dones trans no entraran. No les pensem ni ajudar, ni comprendre-les, ni no sé.
Creus que hi ha col·lectius que s'estan apijant?
Home, és que això, torno a insistir, un dels problemes que tenim, en línia general, tots, encara que vostè ens està escoltant i pensa, no, jo no sóc un pijo.
Mira tu, que tinc 36.
El?
A mi de tu, que tinc 36, eh?
No, perdona. Oh, clar. No, jo crec que, per exemple, a la qüestió, per exemple, del racisme o de la qüestió migrant, sí, hi ha moltíssima gent que aparentment no són pijos, però quan tu treus el tema de les migracions, de la qüestió racista, els hi apareixen tots uns tics que són de pijo, que són de persona privilegiada o, suposadament, de fet són persones que no arriben a final de mes, diguéssim, o són uns desgraciats o jo que sé què, però sempre hi ha alguna cosa que ens pot convertir en un pijo de campionat.
Sota aquest llibre...
I s'hi ha d'anar amb compte.
Sota aquest llibre, crec... encara més pijos, guia pràctica, qui són, què fan i on trobar-nos, editat per Univers, i que val molt la pena, aneu a la llibreria ja a comprar-lo, perquè val molt la pena, de veritat.
Ai, sí, per favor.
Hi ha un Marc Giró més de denúncia?
No, ara ho ha semblat, perquè estem fent aquí una entrevista que, clar, tu ets tan mono, aquí a Ràdio Estel volia estar a l'alçada, però...
L'alçada,
la casa, no la teva, perquè la teva és facilíssima estar a l'alçada. No, però tots aquests que són tan petitets, després funcioneu molt bé a tot
arreu. Sí,
sí, home.
Ja m'ho diuen.
No, home, no, perquè més us heu d'esforçar, us moveu bé, pim-pam, pim-pam, pim-pam. Sí o no? Tu ets mono. Vull dir que,
Marc, estem sobte... a Ràdio Estel, eh?
Bueno, escolta, per
cap problema.
Només faltava, tothom sap com funcionen bé els baixets. A Ràdio Estel, no ets el primer baixet que està a Ràdio Estel, eh?
No.
Ah, doncs a veure.
Ni el primer que pim-pam.
Efectivament, funcioneu bé i us moveu bé i vinga, vinga, endavant, endavant.
Denúncia social.
No, denúncia social no. Aquest és un llibre que és divertit i és un llibre que està bé. A veure, això és una cosa que em fa moltíssima ràbia perquè, és clar, l'única pega que té aquest llibre és que l'he escrit jo i l'he de vendre jo, m'entens? Vull dir-te, no, que és una cosa que em fa...
He venido a vender a mi libro,
sí,
no?
Sí, un cert pudor. Però és que està bé el llibre, està bé. No, i és divertit. Ara que ens hem posat estupendos, perquè et dic que ens hem posat a l'alçada, sobretot a la teva, de Radio Estel, però sí que és veritat que hi deu haver un rerefons de pensar-hi. És a dir, que hi ha afinat de respecte al primer, uh-huh. Està la cosa, cada cop està millor, diguéssim. És que vull dir que jo crec que si n'escrivís un altre, que cosa que no faré, però si n'escrivís un altre, encara afinaria més. És que és una cosa que és increïble, és que no, només vaig endavant i afinant. És una cosa increïble, el meu.
No hi ha Pijos 3?
De moment espero que no. Espero que no ho sé, perquè ara ja et dic, que de sobte dic que... No, jo crec que ho he dit tot bastant definitiu, escolti'm, esclar.
Quina és la rutina o quin és el dia a dia d'un pijo, per entendre-ho?
Bueno, en línia general, els pijos, per exemple, això ho explico un llibre, ells fan veure que treballen perquè entre la caiguda del mur de Berlín, la caiguda de la Bastilla i l'assalt al Palau d'Hivern, diguéssim, doncs ells van descobrir, clar, quan rodolaven per davant seu els caps dels seus propis cosins, van dir, compte que això hem d'anar amb compte amb la classe treballadora perquè de sobte van seriosament.
Perquè igual són més, no?
I perillarà per ell el nostre status quo. I allà ells diuen que fan veure que treballen. Un pijo, una de les altres principals característiques que tenen és que ells no treballen. Escolti, senyora, vostè que ens està escoltant o algú si ens està escoltant, sabem perfectament els que treballem, què és treballar, que és aixecar-se, aguantar un cap, complir un horari, després no et paguen suficient, després no sé quantos, després has de tornar a casa teva, has d'anar treballant a casa teva, tal, fins i tot si treballes a casa teva, que almenys treballes fora també, doncs, nosaltres sabem perfectament, la gent que treballa al camp, imagina't una persona, nosaltres sabem perfectament
el que és autònom, que te voy a contar, no?
El que és autònom, i t'explico ja, diguéssim, però que no, vamos, hi ha gent que no pot ni ser autònom perquè és que no estan ni contractats, el món laboral, nosaltres sabem perfectament el que és treballar. Però ells ho fan veure, perquè està mal vist ara entre pijos dir que no tens un projecte o estar entre projectes, o tenir un projecte o tenir una idea, o estoy en algo, no? Són emprenedors, tot això de l'emprenedoria és una cosa de pijos, completíssimament, no? Llavors fan veure que treballen, per això sempre van tan atabalats. Tu trobes un pijo i van, te tenen un dia de locos, et diuen, un dia de locos avui, tu dius, un dia de locos no has fotut res, no tens ni idea del que és tenir un dia de locos. O van sempre molt atrafegades, tu trobes una pica pel carrer i van com atrafegades, fan veure com que estan atrafegades, no? A la millor estan atrafegades perquè han de muntar la boda de la seva filla i tenen 3 anys de cap, no?, per muntar-la, però o canviar el paper de paret d'una... Estan superadores, estic treballant moltíssim, estamos cambiando la casa de Llavaneres, hemos cambiado el paper de paret de la casa de Llavaneres, llavors això els porta al millor 3 anys, diguéssim, no? I llavors això per ells això és treballar, però ells no treballen en absolut. Quina era la pregunta que m'he perdut, perquè és que això m'està passant
no
a les entrevistes.
Però és interessant el que expliques.
I respecte a això de la cosa que tenen projectes i de l'emprenedoria, o com collons es digui, la qüestió està que una que altra característica dels pijos, que jo vaig detectar també, és que ells sempre tenen una oportunitat més. Això no passa a cap altra classe social o a cap altre col·lectiu. Nosaltres, si falles, a la millor, doncs aquí se t'acaba la carrera, aquí...
Fora.
O sigui, sí. Caus del sistema. Fixa quantíssimes persones, de vegades, no, que parlen d'una persona de 50 anys que es queda sense feina, que podria ser el meu cas, jo tinc 48 i estic a punt de fer-ne 48, vull dir que caus del sistema, no hi ha manera de tornar a entrar a la roda, etc. No sempre es tenen moltes oportunitats. Els pijos sí, els pijos, darrere d'una oportunitat, veu una altra oportunitat, i darrere d'aquesta, una altra, i darrere d'aquesta, una altra, i darrere d'aquesta, una altra. Perquè ells tenen una xarxa que els acompanya, diguéssim, estan en un món en el que els acompanya perfectíssimament, i si cauen i ens ho peguen ja s'aixecaran, ja els aixecaran, ja algú els curarà les nafres, no? És això una mica, hi ha algun... saps allò que et diuen? Llavors tenen passions, que això la passió també és una cosa molt pija, tenir passions, que m'encanta perquè ara jo pues, no sé, he descobert el budisme, i es fan budistes completament, però després se'n cansen, perquè una altra cosa dels pijos és que es poden cansar, ara vostè cansis, ara vostè del que estigui fent cansis.
Ràpid, a més.
Doncs com et cansis, vas pringada. Ells es poden cansar del budisme i llavors fer-se xefs. I llavors es cansen de ser xefs i diuen no, i ara el que vull és ser dissenyador de moda. I ara no, i ara el que vull és tenir un corral de gallines i feus ecològics. I sempre tenen un projecte, perquè tenen moltes possibilitats, moltes més que moltes altres individus d'altres classes socials o d'altres estrats, clar.
Ara que ens parles d'aquestes rutines o costums dels pijos, jo crec que hi ha costums de pijos que també van a la inversa, és a dir, jo cada cop més tinc amics no pijos, que diuen que van... Diuen, perquè jo no ho he vist mai, que van a jugar a pàdel. Suposo que els pijos es deuen emprenyar molt quan els roben un costum, no? Pàdel era seu.
Ells es tenen coberts perquè tampoc no aniràs a jugar a pàdel o no juguen els pijos a pàdel, diguéssim. Això és així, eh? Aquí hi ha diverses coses. Això del pàdel, que és veritat que s'ha posat de moda, però s'ha posat de moda per la rapidesa, perquè és més fàcil tenir una pista de manteniment i de tot, és més barat tenir una pista de pàdel i és més fàcil de jugar. La gent que volem, ara les la que voleu, vaja,
a mi no m'hi veuràs, eh?
Però la gent que volen les coses ara i aquí, juguen a pàdel perquè és fàcil, és barat, és fàcil, i l'altre dia hi havia una allà que jo treballava a RAC1 que no tenia pista per jugar a pàdel. La tia no tenia... Jo és una redactora d'informatius, vull dir-te com... Tots sabem el que cobrem els periodistes. I és veritat que la gent juga a pàdel. No els molesta, perquè possiblement la pista de pàdel on vagis a jugar sigui seva, i per tant estiguis fent calaix. El que sí que passa amb molts pijos és que moltes vegades, de la mateixa manera que nosaltres sí que podem accedir, o les classes populars a la millor... poden accedir a coses que suposadament són pijas o són activitats aparentment pijas, el que sí que fan molts pijos és accedir a activitats o a llocs que són populars. Tal. Això es veu claríssimament en aquests senyoritos que baixaven de les zones altres de Barcelona per anar-se, per exemple, al barri xino a fer vés a saber què, o a divertir-se al Raval, o aquests que van a la Índia a fer el bé, tal. O saps que ells baixen, descendeixen momentàniament en l'escala social per veure quin pas s'hi dona per divertir-se, fins i tot a vegades per fer caritat, no sé què, però, com diuen en castellà, con les mismes, ells pugen cap a dalt un altre cop, tornen a escalar les seves posicions i es queden a casa seva amb l'aire condicionat fenomenal i fumant-se, doncs, bueno, una cigarreta i prenent-se un whisky, diguéssim. El camí a la inversa, és a dir, anar de baix cap a dalt, és molt més difícil,
suposo que t'han de provar,
si no impossible.
No? T'han d'aprovar, és a dir... No?
Sí, es medeixen, com... els pijos es medeixen entre ells, i llavors saben exactament quan ja estàs madur, però això també ho fan els pagesos amb les peres, diguéssim, toques, i ells saben perfectament quan tal. I després una altra cosa també et diré, que els pijos també tenen una gran capacitat de com es diu això? D'adaptació. És a dir, saben perfectament, Amancio Ortega, que no era pijo, però com que és multimilionari, l'abracen claríssimament, diguéssim, ells oloren el diner i t'acompanyen i t'abracen claríssimament, ràpidament, quan detecten que tu, fins i tot a t'hi col·loquen fins i tot la filla o el fill perquè et calis amb aquella criatura. Vull dir que el diner nou amb ells no els espanta perquè pot regenerar el seu propi, diguéssim. És una inversió claríssima, esclar, sí.
Et preguntava abans si un pijo havia de tenir caix, si havia de tenir diner. T'ho pregunto diferent. Un pijo ha de tocar poder? O pot ser aquell que està una mica per sota i va darrere del que té poder?
No, doncs mira, està molt bé també. Els pijos són els que tenen el poder, clar, esclar. Això era.
Sí, eh?
Qualsevol poder. També és veritat que després passen coses, eh? Per exemple, si tu i jo ara anéssim a segons quin escenari, nosaltres seríem els pijos. És a dir, que és probable que a vegades no siguem conscients de dir que nosaltres... O sigui, nosaltres el poder també... Clar, el poder sembla que sigui, doncs, una cosa, no sé, Lluís XVI, no? O Carles III d'Anglaterra, la cosa, el poder, o el president de no sé quant...
Poder a Molleres, a Morelles, però poder, sí.
Poder a tope, a Molleres, sí. Des que ja entra d'orella i d'orella, és el poder. No, o sigui, el poder... Però hi ha molts altres tipus de poder, diguéssim, no? El poder que exerceixen els homes sobre les dones, els grans sobre els menuts, els joves sobre els vells, o la persona sana sobre la persona que malalta, o les persones aparentment que no són dissidents, sinó els dissidents, etc. Vull dir que, de sobte, depèn de qui tu et col·loquis davant o depèn de la posició que estiguis, s'ha d'anar amb compte, torno a insistir, perquè potser pots ser tu el pijo i pots ser tu el gilipolles integral, diguéssim, esclar, esclar, i aprofitar-te de la resta, perquè una altra cosa de la base de la cosa del pijo, d'aquest pijo universal, doncs és que el teu privilegi i la teva riquesa, sigui del tipus que sigui, està basada en en furtar-li a l'altre el seu benestar. Jo, és una cosa que és gravíssima. Mare de Déu, però si el llibre és divertidíssim, estic jo avui a les 4 de la tarda i estic jo finíssim, no? Mare de Déu.
Va, de seguida et vaig preguntant per més coses de pijos i per tota la teva altra vessant periodística, que és molta. Treballes
molt, moltíssim. Hem parlat ja molt dels pijos.
Abans, però et portava una notícia que, preparant l'entrevista, em feia molta gràcia i volia que ens comentessis una mica. Llegia avui a La Vanguardia un article publicat per Maica Navarro, on hi escriu el següent. Eso sucedió el sábado por la tarde en los jardines que hay debajo de la torre de Calatrava en el Parque de Montjuïc. Casi un centenar de animales se reunieron para corretear tras las pelotas, la mayoría, o para lucir los peinados. És una trobada de canitxes que es fa anualment a Barcelona i que ho munta tot plegat Montse Gonzalo, que és una pensionista, i ho fa allà.
Ella, jo crec que la Maica Navarro deu tenir un pàdel, un canitxe d'aquests, i per això ho deu saber. Bueno, això es va posar de moda a Nova York, a Manhattan, a l'Upper East Side, perquè hi havia un senyor que tenia, ara no sé si era canitxes o un altre gos d'aquestes característiques, i es reuneix, aquest em sembla que ho fa setmanalment, a un lloc. S'ha muntat un pollastre, ja veuràs, buscava a Nova York, a Manhattan, perquè, és clar, de sobte, els veïns del parterre, del jardí aquell de Nova York, on aquests senyors es reuneixen setmanalment amb tots els gossos, n'estan fins als mismíssims de 4.000 gos.
Canitxes igual,
Però no sé si són canitxes o que respiren així, com es diu, no? Carlins, o em sembla Carlins,
els Carlins, els Bulldogs,
una cosa d'aquestes. I, esclar, els veïns no poden més, no? Esclar, esclar. Això va passar també, que estaven molt molestos. Mira que els pijos són aficionats, als gossos, Però va passar al Turó Parc, que hi havia tot un... Ara està tot ajardinadíssim, però hi havia un lloc que els gossos havien arrasat amb tota la gespa, amb tota la que agrada, i olor a pipí total, perquè, clar, anaven a traient els gossos... És clar, totes les persones que donen, que és una zona boníssima de Barcelona, que dona al parc Turó, doncs, clar, deien, escolti, això és horrorós, no? I a vegades eren els seus propis gossos, que els traien la muchacha, però els hi molestava. Però per què em dius la pregunta que era?
Et volia preguntar si també hi ha races de gossos per pijos.
Completament. Bueno, ara també és veritat que amb això d'adoptar gossos és tant se val. Però sí, hi ha races i hi ha...
Un petaner no serà.
Un petaner no serà, però el que passa que també és molt de pijo... formar part d'una fundació que rescata gossos, etc, i per tant poden anar amb un petaner, diguéssim. És que et vaig dir una altra cosa també, compte amb això, Una cosa és que vostè vulgui aspirar a ser pijo i t'estiguis entrenant per ser pijo, o tinguis els diners per agafar les fórmules i les formes dels pijos, fer-se d'un club, anar amb un, jo que sé què, amb un tal gos del torn al Liceu, comprar-se un barco, totes aquestes coses. Això és el procés. Però arriba un moment en què, quan tu ja estàs instal·lat en la qüestió del privilegi del pijo, tu et pots posar al costat un petaner, pots fer el que et doni. Mira la regla d'Anglaterra, va néixer pija, va viure pija i ha mort pija, i té una família que és un desastre total, ha pagat impostos a la seva vida, Àfrica desmanegada, tot un desastre, però ella, com que és superpija, ella ho ha aguantat tot, perquè com ets pijo, és que tot t'ho pots tirar a l'esquena, que és increïble.
Marc Giró, que avui ens presenta aquest Encara més pijos, guia pràctica, qui són, què fan i on trobar-los, editat per Univers i que val molt la pena. Deixa'm preguntar-te tres cosetes molt ràpides,
molt
que t'he
dit
fins a i mitja i són i mitja ja.
Molt bé.
La primera de totes, estàs a TV3, a l'Està passant.
A l'Està passant, els dijous.
Has tret el llibre.
Sí.
El segon. Estaràs a Televisió Espanyola amb un nou Late Night,
Bueno, estaré a Televisió Espanyola al Circuit Català.
Al Circuit Català, sí, Televisió Espanyola Catalana.
Allò que em deia abans, Miramar, que a mi m'encantava.
Estàs vostè primer a RAC1.
Sí, senyor.
Quantes hores té un dia de Marc Giró?
No, mira, és que quantes hores... Bueno, però això és una cosa que pregunta-li tu ara a una persona que estigui treballant a una fàbrica, a una línia, tu com tothom. Aquí treballa tot, qui és qui, moltíssim. És que jo això tampoc no... Saps que a vegades diuen, però vostè... El que passa que dona la sensació que quan nosaltres ens dediquem a això, sembla que estiguem... Sembla que hi hagi com un plus de cansament, però bueno, ara m'imposes a repartir correu i jo trobo aquesta... No? Jo, que tinc veïns que treballen a correus i van i venen, dius aquesta gent, o qualsevol altra, o una persona que estigui escoltant-nos des d'una carnisseria o des d'una fruiteria o d'una persona al mercat. Això és la Mondaliironda, diguéssim. No, la gent aquí, per ajuntar quatre xavos i tirar endavant, has de fer moltíssimes coses. Jo, afortunadament, me n'estic sortint, però també et dic, si jo tingués ara una feina que em paguessin extraordinàriament bé, que jo sabia que és no faria tantes coses, que has de fer tota, perquè mira, això pels autònoms, allò pels IVAs, això no sé quantos, això per menjar, l'altre no sé quantos, i tipus de coses, no et passa a tu?
Sí. Sí, 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 sí. No podem tenir Marc, exacte, no podem tenir Marc Giró a l'estudi de Ràdio Estel i no preguntar-li,
sí,
això, dos preguntes ràpides.
Ah,
primera,
sí. Ah, no eren les preguntes ràpides, encara no se les...
No. M'aixeco i tot, eh?
Què tens?
M'aixeco i tot. Com vaig?
Bueno, mira, tu vas amb samarreta, que això és una cosa que feu a la jovenalla, que tu tens ja 30 i pico, que potser... No, bueno, jo comprenc que és pràctic, ara amb la calor aquesta pues, serà samarreta i calça curta. És que jo,
no, m'han dit, bé, Marc Giró, no et poses camisa.
No, no, bueno, això també aquesta por, però sí, jo comprenc que la gent, clar, és que també és veritat, la vida que portem, tampoc no pots ara planxar camisa, rentar la camisa, no sé, midonar, o sigui, la gent no midona, doncs pues, clar, pues, anava amb samarreta, pues, jo ho entenc perfectíssimament. Però vaja, que tu estàs... Que molt bé.
Sí,
que
jo estic idea, per fer ràdio.
Sí, per fer ràdio, tot que et veuen. Exacte. Ja, escolta, si fossis, no sé... Sí, però vaja, que... ideal, ara tornaràs a aixecar, ara quan surto damunt, tornar a mirar per veure...
Segona ràpida. Com tenim Toni Cruanyes?
Bueno, Toni Cruanyes, ja l'altre dia va dir que van fer 1000 programes a l'Està Passant, que sí que li agrado
sí,
completament, però jo torno a repetir que... no sé si ens entenem, això. Toni Cruanyes, li agrado més jo a ell que jo... que ell m'agrada a mi. O sigui, jo, saps què vull dir? O sigui, això és així. Sembla que jo estigui molt entregat a la causa, però jo m'estic entregant a la causa perquè el que trontolla realment... Però tu m'has vist la cara que jo tinc, que sóc ideal.
Bon nen, fas cara de bon nen, que és perillós, això.
Aquest cutis que jo tinc, doncs jo és una bellesa, jo, oriental, o sigui, luxosíssima, orientalíssima, una cosa mítica, diguéssim.
Oriental,
No, entén-me, vull dir, aquestes belleses que són de les mil i una nits, vull dir, jo entenc que el Toni Cruanyes, que també t'està passant a tu, i aquesta noia que està gravant, què collons graves tu, filla? Ara es grava tot, no? La ràdio es grava, mai de tela. Doncs jo entenc que caiguin rendits als meus peus. I Toni Cruanyes inclòs, clar. El que passa que jo també és veritat que el Toni Cruanyes té una família molt ben estructurada i molt bé, tampoc vull trencar una família. Ara bé, si la trenca ells mateix, jo no faré res, però si la trenca ell mateix, i ja li he proposat de fer una mica de poliamor, que jo crec que és el futur, no? L'amor universal. Home, i anem cap aquí perquè si no, vaja... rotllo, no?
Estimar-nos els uns als altres.
Exacte,
encara sempre. Més pijos, guia pràctica.
Això sí que t'ha sonat molt de Ràdio Estel, estimar-nos els uns als altres, clar que sí.
Falcat, falcat.
Molt bé.
Encara més pijos, guia pràctica.
M'encanta estar a Ràdio Estel perquè la Marta Gailà va començar aquí.
Sí.
Aquella quantitat de gent que ha sortit de Ràdio Estel, tu.
Molta. Dona, mig recu. Ve de Ràdio Estel.
Qui hi ha?
Ara m'ajudareu, eh?
El marit de la Marta Cailà, que està a Catalunya Ràdio, ara que es diu, no me recordo, que és aquest especialista en sons, que és un tio boníssim.
Sí, home.
Diem, home. També era de Ràdio Estel. Sí, que tot és Ràdio Estel, joder.
Òscar Dalmau.
Òscar Dalmau va començar a Ràdio Estel, sí senyor. Que més era de les Corts. Què has d'anar a fer ara?
Tinc una altra entrevista.
Qui és?
És aquell senyor de les ulleres. Francesc Germinet.
I de què parlarà?
Sí, que és maco.
Però si aquest és cosí meu. Que entri, que entri.
Sí o no?
Esclar, que és cosí.
Sí? M'ho dius en sèrio? Francesc, sí. Que entra, va. Vine.
I de què ve parlar?
De cultura.
Però fa una entrevista o fa una secció?
No, fa secció.
Però bueno, Francesc, de veritat t'ho dic, és que és veritat.
Fa secció d'humor amb cultura. No m'ho puc creure el que està passant avui a Ràdio Estel.
Sí, som cosí.
Hi ha el Marc aquí, que és cosí meu, i diuen, no, sí.
Bueno, aquest senyor té una de les àvies, que, la seva àvia, que
va pitjor que jo, cosina...
Bueno, però aquest és un pelut. Llavors, el que passa que aquest senyor té...
Val.
Mira com va, que ha de suat.
Estic fantàstic.
Ai, cara.
Escolta'm, la Cèlia, que és la seva àvia, era cosina de la meva àvia.
Exacte, jo crec que és així, sí.
És així. I la Cèlia és una de les senyores que millor vesteix de tota la Berguedà de Catalunya. Tu això ho saps, que jo sempre li dic amb ella.
Efectivament.
Sí. L'altre dia van anar a veure-la, els meus pares i quantitat de gent.
A la Berga.
Estava contentíssima, ella. Sí, és
que... Bueno, és que està feliç.
Quina edat té la teva àvia, ara?
Em va fer 95 el 31 d'agost.
Ep, com et quedes?
Ep, sí.
95. Bueno,
per cert, digue'm. Francesc Marginet, que em va fer 29...
El 9 de setembre.
Fa res. El teu germà, què tal està?
Bé, guapo.
Aquests van... Sí, són guapos, són guapos.
Més cabells que jo. I...
Què t'anava a dir? Perquè vosaltres heu fet allò de la trinca.
Exacte.
No, els trinco, però ja ho saps.
Sí, exacte,
I ara
sí,
què esteu?
Sí.
Perquè sempre feu teatre. L'altre va fer una cosa a l'Espai Bros, eres tu o l'altre?
Jo, sóc jo.
Sí.
Encara m'hi
ha dit. Van venir a la
Laura.
La Laura.
És veritat.
Va fer una cosa a l'Espai Brossa.
Mira, més ens falta aquí una mica d'escudella, un dinar de Nadal, saps? Ja podríem fer aquí. Esteu?
Quina gràcia, tu, sí? Fantàstic. Sí. Bueno, perdona.
Ja marxo.
Com si fos el seu programa, saps què vull dir?
Com si fos la teva ràdio, Ràdio Estel, el teu programa.
Encara més pijos, guia pràctica, qui són, què fan i on trobar-los, univers, Marc Giró. Moltíssimes gràcies.
No, gràcies a tu, Joan, que vagi
molt bé.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Ràdio Estel.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
Mm-hmm. Clar que no. Si sortim per aquí, anem cap a l'est i és per l'altra banda. Fixa-t'hi bé.
Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
El volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel, també a les xarxes. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Que avui és festiu, però equip calm i escolta aquest especial dels millors moments de la caravana.
Les ganes de sortir una estona, ballar, cantar o simplement gaudir d'un bon espectacle amb els amics es fan més evidents que mai. És per això que avui hem decidit transformar la caravana, la nostra particular caravana, en un tablau per escoltar a una persona que de flamenc, d'art i de ball en sap i en sap molt. El bailaor José Manuel Álvarez. José Manuel, què tal? Molt bona tarda.
Muy buenas tardes.
Ara escoltàvem aquest teaser, aquest tall de l'espectacle, en parlarem, ara, de l'espectacle que feies la setmana passada al Palau de la Música, i li deia al José, el nostre tècnic, aguanta aquesta música, perquè de cop la música es transforma una mica i es converteix gairebé, corregeix-me, en un flamenco experimental, m'atreviria a dir,
Totalmente. Hay estos cambios rotundos, uh-huh. ¿no? De algo muy tradicional a algo mucho más experimental con el piano o con bases de sonidos que se van incorporando. Sí, sí, con eso hemos querido jugar mucho con el delay, la sonoridad, aparte de la danza, ¿no?
Per qui no el conegui, José Manuel Álvarez va néixer a Sevilla, però es va criar a l'Hospitalet de Llobregat en una família on el ball flamenc i era molt present. De fet, quan només tenia 8 anys ja ballava flamenc a la penya del barri. José Manuel, el flamenc t'ha acompanyat tota la vida. Per tant, aquest gènere, aquest art, aquesta forma de ballar, s'aprèn o s'hi neix amb ella?
Jo penso que ambas opciones son correctas, porque hay gente que como yo, ¿no?, que la ha tenido en casa, he tenido la suerte de tenerlo en casa como cultura musical, como la música principal que se escuchaba en casa. También tenía mucho que ver la radio, ¿no? En aquellos entonces escuchaba mucho la radio y en la radio que escuchábamos sonaba flamenco todo el día. Uh-huh. Y hay gente que nace en otra parte del mundo y lo descubre más tarde y lo aprende y lo hace muy bien. Sí, sí.
Anem a entraves a l'estudi i abans de començar aquesta entrevista et deia, José Manuel, anem a desestigmatitzar una mica aquest ball, perquè jo crec que està molt estigmatitzant no només el ball, sinó el món del flamenc. Per tant, anem a començar per aquí. S'ha d'estar fet d'una pasta especial, o s'hi ha d'entendre, s'hi ha de ser un entès, o s'ha de llegir molt sobre el flamenc per anar a veure un espectacle de flamenc i entendre-ho?
Yo creo que no hace falta realmente saber del género, sino es importante ir a verlo con una mirada, ¿no?, y una perspectiva bonita, ¿no? Uh-huh. Como el que va a ver un concierto de rock va con ganas de disfrutar, pues cuando vas a ver flamenco tienes que ir con el mismo ímpetu. Pero sí que realmente hay gente que está aquí en Cataluña o en España, en Madrid también pasa igual, gente que realmente no lo conoce, siendo una música propia, ¿no?, siendo una forma de vida para mucha gente.
Si anem cap aquí, cap a aquesta desestigmatització, creus que està estigmatitzat el flamenc precisament a una terra com Catalunya? Jo dic perquè normalment, i en parlàvem també fora de micròfon, normalment s'associa el flamenc a una certa espanyolitat, etc, etc, i no sé si això a alguna gent li retreu, li tira cap enfora i per tant no hi entra a descobrir què és el flamenc.
Claro, supongo que hay gente que tiene la idea en su cabeza, ¿no?, el cliché del uh-huh. flamenco de cierta época, de cierta etapa, ¿no?, de histórica, y realmente no es un gran desconocido en Cataluña y en España, como te decía.
Te pregunto diferent, ¿y el flamenc encara a dins mateix del flamenc té estereotips propis?
Totalmente, hay estilos muy marcados, hay gente que está haciendo un flamenco mucho más tradicional y hay gente que está haciendo más vanguardia, está jugando, experimentando. O sea, el flamenco, de hecho, es un género joven y creo que ha tenido mucho más vida actualmente a nivel internacional y creo que realmente ha ganado mucho, mucho más poder lo que es la experimentación, porque el flamenco en sí es una experimentación.
Ara parlàvem d'això, d'un flamenc experimental, si ens posem sincers, José Manuel, algú que sigui molt de flamenc clàssic ha vingut i t'ha dit, no, és que això que fas és molt bonic, està molt bé, però no acaba de ser flamenc.
Claro, evidentemente.
¿Y cómo entomas això?
Pues al principio me costó un poco, me lo tomaba un poco como, ¿qué me estás contando? Pero al final toma la decisión de escucharte a ti mismo y realmente tomar tu camino, que es lo que creo que siempre he hecho, y intentando sobre todo eso, escucharme a mí y qué necesidad tengo yo, ¿no? Y fuera que opinen lo que quieran, pero sí, por las redes sociales. Mucha gente, esto no es flamenco, o incluso compañeros que me han venido y me han dicho, ay, has hecho algo así como de contemporáneo, ¿no? ¿Sabes? Como diciendo, no es flamenco.
No acaba de ser, ¿no?
Sí, pero bueno, yo parto del flamenco y yo creo que se ve, ¿no?, que se ve claramente.
Avui estem parlant a la caravana amb José Manuel Álvarez, qui pot presumir, a més d'haver après de grans referents d'aquest gènere com ara Antonio Canales, Eva Yerbabuena, això t'ha portat a més a treballar amb Marco Flores, Ana Morales, La Fura dels Baus o la formació musical Los Aurora. Qui consideres, José Manuel, que és el teu gran mestre en el món del flamenc?
Hay muchos referentes que me han cambiado, ¿no?, que me han aportado. Yo creo que un gran referente para mí es Antonio Canales y Eva La Yerbabuena.
Ahí es nada, ¿eh?
Sí. Para mí lo son porque creo que estamos bailando, o sea, creo que revolucionaron el baile actual y bailamos de esta forma, ¿no? Es, con esta calidad ya de movimiento, a nivel musical, creo que son grandes referentes dentro de nuestro flamenco.
Mira, ahora cuando me decías Antonio Granades, claro, yo un espectáculo de Antonio Granades no lo he visto en directo, pero sí que lo he visto muchísimo por televisión. I és clar, quan parlem de televisió també hem de parlar de que hi ha zones del món de la música, del món de l'art, que s'estan començant a explotar per fer els famosos talent shows. Sí. Val? Per exemple, cantar, ballar, etcètera, etcètera. El flamenc encara no ho ha aprofitat, això, però tu creus que és un món que podria aprofitar, fer-se un talent show de flamenc?
Ja ha habido algun en Canal Sur hace años, pero no... Bueno, a la vista están los talent shows que como La Voz o uh-huh. tal, siempre hay flamenco y el flamenco como que siempre está en primera línea, ¿no? O sea, yo me alegro que se le dé, al menos en televisión, que haya estos canales para que el flamenco se pueda... ¿no? Se pueda...
Pero me refería más al teu ámbito, el flamenc ballat.
Ah, el flamenco, el baile. Pues estaría maravilloso, la verdad, hacer un... No sé, un Upa Dance. Bueno, creo que el año pasado había un talent show en Televisión Española y lo ganó Macarena Ramírez, uh-huh. una bailadora de Cádiz, una sí, compañera. O sea, que está ahí el flamenco, ojalá, encantaría.
Parlàvem de grans mestres del món del flamenc per el José Manuel Álvarez, qui a més pot fardar no només de tenir grans mestres, sinó d'haver dirigit espectacles com Cruces, com el Rumbòdrom, espectacles que es van poder veure en les últimes edicions del Festival de Dansa Metropolitana. A més de viatjar a reconeguts festivals de flamenc internacionals. Per tant, esclar, parlàvem de grans noms, de grans espectacles. El flamenc t'ho ha donat tot en aquesta vida?
El flamenco me ha dado una gran parte. Otra gran parte me la ha dado el poder estudiar y poner atención a otras compañías de danza, ¿no? De danza contemporánea o de danza teatro. Me encanta Pina Baus, me encanta Ekman. Hay muchísimos artistas de otros ámbitos que no son el flamenco que me han inspirado para... Entonces yo creo que ahí hay una mezcla de diferents conceptes de baile, no?
En parlàvem abans que tot just fa una setmana vas estrenar aquest Bailes Colaterales al Palau de la Música, que per cert tu dius, és mi debut. Bueno, però fa anys que t'hi dediques a això, com que és el teu debut?
Para mí sí, porque era la primera vez que venía con una propuesta propia a un teatro en Barcelona. Estuve en Hospitalet, estrené... estuve en el 19 con Bailes Colaterales, que fue cuando se estrenó. Y luego estuve con Cruces, pero en Barcelona, en un teatro, no he estado todavía.
¿Cómo es actual el Palau de la Música? Le ha cambiado la cara, ¿eh? Para la gente que... Claro, eso es radio, pero le ha cambiado la cara.
Llevo 7 años haciendo temporada con Barcelona Guitar Trio uh-huh. y el otro día, cuando entré al teatro, era como diferente. Siempre lo veo diferente. El Palau de la Música, para mí, creo que es el teatro más bonito y con más detalles, ¿no? que hay. O sea, está la ópera de Tel Aviv en Salder Wells hace poco. O sea, están grandes teatros, pero como este, las musas, yo qué sé, todo. El techo, las vidrieras.
Allà sí va poder veure aquest Bailes Colaterales. Què és Bailes Colaterales?
Bailes Colaterales és mi primera obra de gran formato y es un espectáculo de danza española y flamenco donde hemos querido jugar con la dramaturgia a tope y he querido como... un poco jugar con los códigos del flamenco, pero colocarlos como en otro lugar. Uh-huh. Entonces, para eso he contado con la ayuda de un equipo maravilloso de coreógrafos también, en la dramaturgia Tana Bellaler, que es de aquí, de una compañía del Conde de Torrefiel, y con 3 coreógrafos maravillosos.
Ara, quan et preguntava què és Bailes Colaterales, m'ho explicaves molt bé, m'ho explicaves molt des de la part tècnica, també, no? He volgut fer això. La gran pregunta és per què has volgut fer això o què vols dir amb això?
Quería explotar la danza como mi principal concepto de show porque normalmente en el flamenco existe como cierta jerarquía entre música y danza y quería un poco darle protagonismo total a lo que es el baile, ¿no? Uh-huh. Trabajar la coreografía y bueno, de concepto cada número un poco tiene su historia, ¿vale? Su lectura, pero todos en sí están como están pensadas con el concepto de cómo recibimos la música al cuerpo, ¿no? Y todo esto surge de pues de unos meses que estuvimos en el estudio ensayando, improvisando e intentando crear como un tipo de lenguaje propio de aquí de Barcelona y eso ese fue el resultado.
Deia abans amb el José Manuel que volia començant parlant amb ell, desestigmatitzant una mica aquest, aquest món. Jo crec que a Catalunya es presenten una, dues, una, parlarem d'una, d'una dualitat. Primera, l'estigma que té a sobre, però segona, que Barcelona en particular, Catalunya en general, ha donat grandíssims artistes de flamenc. Estem parlant de Hospitalet de Llobregat, de Cornellà, de la mateixa Barcelona, la Barceloneta, del barri de Gràcia, etcètera, etcètera, no?
Totalmente. De hecho, aquí hay grandes referentes y siempre ha sido una ciudad que ha acogido a los artistas de toda España. Gente de Andalucía, gente de Madrid ha estado aquí trabajando porque, aprovechando el turismo, ¿no? Que siempre ha tenido la Costa Brava o Barcelona, Carmen Amaya, Miguel Poveda, Dalí, que era muy un artista muy flamenco, que siempre se relacionaba con todos los artistas del flamenco. Y luego, bueno, lo último, Rosalía, ¿no? El gran boom, y que también está haciendo flamenco.
Com diuen, per aquelles terres, me lo has puesto a huevo.
La Rosalía. Que yo sé que no es culpa ser millonaria.
I és que José Manuel Álvarez, a més de tot això... Per cert, deixeu-m'ho dir, perquè José Manuel Álvarez el podem veure ballar en un espectacle com aquest, eh? Però és un espectacle amb música original de José Al Marcha, de Max Vilavecchia, juntament amb Pepe de Pura a la veu i Lucas Balbo a la percussió. Ara sí, parlem d'ella, perquè quina és la teva relació amb Rosalía?
Pues mira, nosotros nos conocimos antes de que ella sacase su primer disco, ¿no? Uh-huh. Y porque trabajábamos juntos.
¿Estaba en el taller de músics?
Sí, yo la conocí cuando estaba en el SMUC, que ya había salido del taller y cerró su carrera allí. Y estuvimos trabajando juntos, coincidimos y estuvimos en contacto. Y ahí ya grabó El Mal Querer y ya me dijo, José, necesito tu ayuda. Y yo justo había abierto mi estudio, que tengo un estudio en Hospitalet, que se llama La Capitana, y ella se vino para el estudio y ahí empezó un poco nuestra relación artística también.
És quan jo intento fer de periodista, t'ho explica el que vulguis, eh? O el que puguis, vaja. Com va tot això? És a dir, un dia Rosalía, quan ja Rosalía, et truca al mòbil, tal qual?
Exacto. Bueno, ella se había cambiado de teléfono porque ya era bastante famosa y ya se tenía...
Hola, ¿qué tal, José Manuel? Soy Rosalía, sí, ¿sabes? Hostia.
Me escribió por Instagram. Me dijo, José, no tengo tu teléfono, pásamelo, tal. Y ya había sacado El Mal Querer, ya había sacado El Malamente, estaba ahí. Y empezamos en mi estudio, en La Capitana, con clases particulares. Le preparé una coreografía para los Grammy Latino. El Malamente quería hacer como unas transiciones con sus bailarinas. Y después él ya estuvo en Madrid también.
D'aquesta manera, quan tu veus la teva obra, bueno, no deixa de ser la teva obra, representada per Rosalía amb uns premis Grammy, suposo que flipes.
Increíble, sí. Además tuvo una repercusión en el momento, ya te digo, porque era como... estaba metiendo el flamenco en la gala de los Grammys, ¿sabes? Eso fue una revolución. Y luego también estuve trabajando con ella para la Bienal de Sevilla, que fue la Bienal de Sevilla del 2018. Le estuve montando también un acorio, dándole clases. Y luego hasta en mi estudio ella ensayando con sus bailarinas también. Les ha dado clase a las bailarinas.
Sí, ¿cómo es trabajar en Villa?
Pues es una persona exigente que sabe lo que quiere, o sea, lo bueno, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿eh? Lo bueno es que es muy concreta, ¿no? Es como que tiene que llegar al sitio que ella quería y hasta que no lo consigue no para. Sí, sí.
Precisament aquesta és la seva clau de l'èxit?
Bueno, yo creo que esto es un gran qué, ¿no? Porque es una persona incansable que puede estar 12 horas de pie bailando, cantando, probando sonidos, lo hace todo ella.
Clar, volíem saber aquesta relació amb Rosalía, del José Manuel amb Rosalía, però no ens desviem del tema, anem cap a Bailes Colaterales. Feu gira, per on esteu ara?
Sí, mira, ahora lo próximo con la compañía vamos a estar en la Merced haciendo el Rumbódrom. Uh-huh. Vamos a estar dos días en las fiestas de la Merced, creo que es el par de la Guinahueta. Y seguidamente después vamos a estar de gira en Suiza y vamos a cerrar la gira en París, en el Teatro de la Villette.
Wow, ahí es nada, también, ¿eh?
Sí.
Llevar el flamenco en París, que els francesos, per cert, també estan molt enamorats, no?, del món del flamenco.
Sí, 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 Francia es el país que más acoge ahora mismo las producciones, ¿no?, de las compañías de flamenco.
Et tiro un nom, no sé si Picasso hi va tenir alguna cosa a veure amb tot plegat o...
Posiblemente sí, porque él estuvo allí viviendo en uh-huh. París. Bueno, hay muchos artistas, ¿no?, que han estado haciendo flamenco en París. Uh-huh. Yo qué sé, estuvo Vicente Escudero, ha estado Carmen Amaya, muchos artistas. Históricamente París es como la ciudad de la danza, ¿no?
Si voleu veure el Rumbòdrom, aquestes festes de la Mercè, al parc de la Guinahueta, que el tindreu per allà, ballant i meravellant-nos amb aquest flamenco. José Manuel Álvarez, moltíssimes gràcies, una abraçada molt gran.
Mi gracias, Joan.
Que vagi molt bé. Gràcies. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Sona del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.